Curs. Període de temps establert per desenvolupar de manera ordenada les activitats d'ensenyament i aprenentatge d'un nivell educatiu, des de l'inici a la finalització de les classes i les avaluacions corresponents. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I fem el que fem, l'Elisenda Roca. Bona tarda.
Bona tarda, quin plaer.
Ai, que bé que saludis així, tan efusiva i contenta.
Oh, sempre.
No, però no està de més dir-ho.
Sí.
Ets igual que l'Òscar Fernández, el nostre president dels noticiaris.
Igual.
Òscar Fernández, bona tarda. Quin plaer saludar-vos a tots dos. Bona tarda.
Ah,
encantat de la vida. Et porto tot el dia
gràcies,
esperant
Òscar.
Aquest moment de saludar-vos.
Gràcies.
M'ha trobat per l'escala i m'ha fotut una andanada verbal.
Oh, no!
Sí, que a les dues devien... No, abans.
Cap mentida.
Qüestionable. M'ha acusat de no treballar, directament.
Oh!
Estava allà fent tertúlia a l'escala.
De reunió en reunió, doncs una mica de tertúlia.
Tertúlia, exacte. I he pensat, si no tens feina, vine a informatius que et donem un tema ràpid, eh?
Judit, vigila, que estan a punt de treure els dragons.
No, em volia encarregar un butlletí. Com vulguis.
Si t'he vist desfeinat...
El Garriga, quan fa aquestes tertúlies, aprèn coses, eh?
Vols que et faci el butlletí a les 5?
El butlletí a les 5?
Sí.
No, deixa, el farem nosaltres.
Mira, ara tanta
boca. Ja el farem nosaltres.
No li toquis el seu negociat, que fa molt bé, deixa'l.
Ui, aquí entre departaments, compte, eh?
Vols fer tu el butlletí i nosaltres, l'informatiu, et fa la tarda?
El dia que vulguis, eh? Fem això. Seria divertit.
Veus?
Ara trucarem al bord a veure quin dia ens deixa.
A mi aquesta novel·la m'apassiona. La feu cada dia o no?
No, només els divendres. Que ja no podem més.
Perquè tenim públic agraït.
És això. És divendres, 19 de juny, i estem pendents de tot això. Comencem amb una paraula de US official.
Sí, Israel i Hezbollah han acordat un alto el foc que ha entrat en vigor aquest mateix migdia, segons que informa l'agència de notícies Reuters, citant això que deies, un senior US official. Fons de Hezbollah també ho confirmen. Tot i això, després de l'escac en tota regla d'Israel a l'acord per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà entre els Estats Units i l'Iran. El document, recordeu, preveu la pau també al Líban, d'on Israel es nega a retirar-se i on avui mateix ha fet 18 morts, també 4 soldats israelians que han mort en aquests atacs.
És curiós que això arriba l'endemà que el vicepresident dels Estats Units li fumés una bona andanada també a Israel.
És que, de fet, de tot aquest conflicte el que més queda tocat és la relació entre Israel i Estats Units.
A Catalunya, avui comencen les vacances escolars.
Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària han acabat avui el curs més complicat dels últims anys. Hi ha hagut una vintena de vagues en un conflicte del govern amb els mestres i els professors que encara no s'ha resolt. El curs que ve començarà el dia 8 de setembre.
Mira que bé, molt bé. Enhorabona als que feu vacances. I mentrestant, alerta amb els incendis.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. És de cara a diumenge, dilluns i dimarts. És una calorada que arriba en plena sega dels camps i a les portes de Sant Joan, amb molta gent que comença a tirar petards. Els bombers avisen del perill que el còctel pugui provocar focs forestals.
I els esports, avui molt, molt pendents del Sabadell, que podria pujar a segona avui mateix.
Sí, Sabadell està embogida, t'ho dic perquè per experiència pròpia.
L'equip també està...
Una mica, sí, sí. El Sabadell està aconseguint implicar els pobles del voltant.
Doncs no és fàcil, això, eh?
No, per això.
Normalment hi ha enveges i rivalitats.
No. Doncs el Sabadell ha de guanyar el Zamora a partir de les 9 d'aquesta nit, a més al seu estadi, a la nova Creu Alta. El partit el podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Sabadell-Zamora aquesta tarda, aquesta nit, a Catalunya Ràdio. I a la tarda, de què més estarem pendents?
Doncs de l'operació sortida de trànsit per Sant Joan.
Ja avui?
Tot i que encara falten 5 dies, Trànsit calcula que 610.000 vehicles sortiran les pròximes hores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara mateix, de fet, ja hi ha molts problemes per circular per les rondes de la ciutat de Barcelona, també per l'AP7, entre el Papiol i Barberà del Vallès, en sentit Girona, i entre el Papiol i Martorell cap a Tarragona.
Doncs mira, d'aquí una estona parlarem amb el Màrius García,
sí,
que ens ho...
Té teca per explicar-vos.
Per arribar a Sant Quirze no tindràs problema, eh?
No ho sé. Ja t'ho explicaré, però bé.
Doncs, si tens problemes...
Haig de fer coses a Barcelona abans de marxar, per tant, aquí estem.
Ah, mira tal.
Ah.
Oita, Òscar, avui. Divendres, Barcelona.
Cada dia a Barcelona, que et saludo des de Barcelona, qualsevol diria que t'estic saludant des de Sant Quirze. Que de debò.
Una mica de la setmaneta. Va, Òscar, bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana.
I molta gent comença avui, ara ho deia l'Òscar, una operació sortida, perquè no és que facin pont, no. És que és l'aqueducte de Segòvia multiplicat per 3. Hi ha gent que s'agafa festa des de demà o des d'aquesta tarda.
Des d'ara, clar, des d'ara mateix.
Fins dijous al matí.
Però això els que poden, eh? La majoria no, vaja.
I també hi ha gent, treballadors, que potser no s'han agafat festa, però que s'han agafat dies de teletreball.
Ai, el teletreball.
Amb certes cometes. Judit Pastor, bona tarda.
Hola, què tal?
Tu has fet mai alguna trapelleria mentre feies teletreball?
Què vols dir, trapelleria?
Doncs, home, una coseta que potser a la feina no podries fer.
No, perquè bàsicament de teletreball crec que n'he fet 2 dies a la meva vida, perquè per fer ràdio és una mica complicat fer teletreball.
No tan complicat.
Bé, depèn de quina tasca tinguis.
Home, si ets corresponsal fas teletreball, per exemple.
Clar, això, tu has fet alguna trapelleria als Estats Units.
Doncs alguna trapelleria
sortiria. Alguna de trapelleria?
No l'explicarem. No explicaré.
No explicarà res.
Cap.
Re.
No, perquè són massa bones.
Ah, d'acord. No, però hi ha gent, és veritat, que aquests dies, això que ara els nens acaben al col·le, clar, i molts pares i mares han de fer teletreball per conciliar, perquè no saben on posar els nens. De fet, avui mateix la Generalitat ha fet com una mena de guia pels treballadors i recomana a les empreses que la gent que té fills li facilitin el teletreball. Conec més d'un i de dos, també, que aquests dies de Sant Joan aprofiten per anar a la segona residència, per anar allà a la platgeta, que jo crec que és una miqueta més agradable això de fer teletreball, però si parlem de trapelleries, perquè tu m'has preguntat per trapelleries.
Sí.
Jo crec que hi ha un rei a Catalunya ara mateix.
S'ha coronat, no?
Un senyor.
El rei de les trapelleries.
El rei de les trapelleries i el teletreball, que va fer aquestes declaracions ahir des del festival Sonar.
Ja estic aquí perquè estic fent teletreball. No li diguis al meu mànager.
Soc aquí perquè estic fent teletreball.
Got en mà, eh?
Bé, esperem que l'empresa sigui estrangera i no vegin TV3.
I
en
no tinguin
cas
català i no vegin TV3, clar.
93-201-7474. Heu teletreballat mai des d'un festival? Des de la platja? Heu aprofitat per anar de compres mentre estàveu teletreballant? Mm. Heu tingut cites?
Ui, això!
En hores de feina?
Jo em conec d'aquests, eh?
Jo també.
Ah, Garriga, hi ha
és
un
que no
vídeo...
estiguem parlant de la mateixa persona.
Que no sigui jo. Ah. Bé, doncs va, confesseu, expliqueu-nos anècdotes de teletreball. Hi ha regal, eh? Hi ha regal.
Aquí regalem coses.
Els que ens expliquin alguna anècdota, entenc que és delicat i fins i tot no caldrà que digueu el nom.
No.
Ni el lloc d'on sou.
Ni l'empresa.
Ni l'empresa, sí. Ens expliqueu l'anècdota sense donar detalls, però no fos cas. Ara, a canvi, us jugueu la feina, sí, però a canvi sortegem una invitació doble pel Festival Vallviva a la Vall d'en Bas. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, entre altres. Per tant, això que ho tingueu.
Estava pensant que hi ha un vídeo viral que es veu. Sabeu aquella imatge típica en una pantalla de tots reunits diferents homes i dones d'una empresa? Doncs es veu un que s'està enregistrant. S'ha posat un fons de despatx i ell està amb la càmera mentre està en una atracció d'aquelles de lumping. L'has vist, no? Que clar, els altres se'l miren amb cara de què li passa, perquè
se li mou la cara més del compte.
Bé, poca broma, però, perquè si feu teletreball, que no acabi malament.
Si feu trampes durant el teletreball, perquè hi ha moltes empreses...
Trapelleries,
trampes, coses prohibides o coses sospitoses. No, i poca broma, perquè hi ha empreses que estan contractant fins i tot a detectius...
Què diu?
T'ho juro. Estan contractant a detectius, si tenen sospites d'algun treballador, sobretot després de la pandèmia, que més gent, no, va començar a fer teletreball. Es veu que s'han disparat les consultes als despatxos de detectius privats. Segons dades del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, 7 de cada 10 consultes que reben estan relacionades amb teletreball, l'absentisme o gent que s'inventa baixes.
És un tema que genera debat, també moltes preguntes. Per això tenim en línia Ricard Morante, que és advocat laboralista. Senyor Morante, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
Vostè està fent teletreball avui?
A veure, un moment. Ara mateix estic al cotxe fent un viatge a l'operació aquesta que estaves dient fa un moment,
sí?
Que estem tots una mica col·lapsats.
Vaja.
I estic teletreballant.
Molt bé, molt bé.
I la meva secretària està teletreballant.
Molt bé. Per tant, què es considera teletreballar? El sol fet de sortir del lloc de feina habitual ja es considera teletreballar?
No. Tens que tenir un mínim d'un 30% de la jornada habitual, sigui diària, setmanal o mensual, fora del lloc físic de l'empresa.
D'acord. Per tant, si algú se'n va a fer una part de la jornada laboral important des d'una cafeteria o a la platja, ja es considera que això és teletreball.
Sí, 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 sí. És fora del lloc del físic de l'empresa. Vull dir que jo puc fer-ho a casa. És més, jo al seu moment, des de la pandèmia, pràcticament vam acordar amb la meva secretària que, escolta, a veure, si jo no tinc judicis, no tinc inspecció de treball...
Ai, que està allà, clar, és que està conduint.
Delicat.
Una hora...
Ara l'hem recuperat. Perdoni, senyor Morant.
S'havia tallat, sí.
Vale, perdó. Dic, m'estalvio una hora de desplaçament fins a Barcelona, ella també, i tal. Dic, escolta'm, et poses en pijama a casa teva i...
I endavant.
Telemàticament i ja està. Vull dir així és, penso que és molt més productiu i rentable.
Clar, hi ha gent que fa teletreball... En alguns casos està regulat. Vostè ha de fer teletreball des de casa o vostè ha de fer teletreball des de certa ubicació. Si no està especificat, podem marxar a fer teletreball a Eivissa durant uns dies?
Sí, en principi sí. Però el millor jo recomanaria que s'especifiqués. Jo vaig d'un tema d'un treballador que tenia dret a teletreballar i se'n va anar a Suècia, que era on vivien els seus pares i tot això. I va continuar teletreballant des d'allà. Doncs, l'empresa el va acomiadar per això i va tenir que pactar una indemnització important precisament perquè no estava regulat que, escolti, vostè només pot teletreballar des de casa, no. Vostè pot teletreballar des de fora de l'empresa. Punt. Ja està.
Clar.
Trobo que van ser molt estrictes, perquè de fet era des de casa seva, de quan era petit. Vull dir que era casa, clar, era casa dels seus pares.
Ens trobem sempre amb coses d'aquestes que una banda o l'altra intenten estirar més la corda del que cal. Mm. Aquests casos sempre han d'estar presidits per la bona fe.
Clar. Però...
Jo em trobo que jo, per exemple, teletreballant, treballo més hores que al despatx. Per què? Perquè a les 11 de la nit potser estic teletreballant i li envio un escrit a la meva secretària i li dic, escolta, tu mateixa, presenta-ho quan puguis. I em diu, no, ja està presentat. Ah, vale, a les 11 de la nit, que normalment no ho faria.
Clar, clar, aquí entren algunes preguntes habituals, que és, val, d'acord, si estem teletreballant i som a casa, posem que ho fem des de casa, que és el que sol fer la gent, més enllà dels casos aquests d'anar a la platja i de més, que ja en parlarem. Però si som a casa... Entenc que posar una rentadora no és problema, no? Allò, 5 minuts, poso la rentadora, és sentit comú. Però, clar, baixar al súper, anar a fer una classe de spinning...
Això ja és una altra cosa.
On és el límit?
Això és una altra cosa. A veure, això, continuo dient, ha d'estar presidit per la bona fe. Aleshores, igual que la gent que surt a la terrassa del despatx a fumar, clar, i torna, això no passa res, hi ha empreses que exigeixen que et fitxis a la sortida per tornar a entrar, i nosaltres que no, que ho toleren, doncs el mateix, no? Vaig a posar la rentadora, vaig a canviar els bolquers al nen. Bueno, doncs això entenc que són coses més o menys tolerables, que a més, si tens que pagar a les 6 de la tarda, plegues a les 6:20, i aquí no passa res, m'explico? Uh-huh. Però anar al súper és una altra cosa. Allà ja no estàs teletreballant.
Clar.
Ja estàs fora del lloc de la feina, que ja no és la ubicació de l'empresa, sinó el teu domicili particular, que és el que has dit que estaries. O la platja d'Eivissa, que és la que has dit que estaries.
Clar.
O aquest que va anar al sonar, entenc que aquest el poden arribar a sancionar. No, clar, perquè una cosa és baixar al súper a agafar un pot de sucre que et falta i l'altra és comprar-te una entrada per un festival.
Si jo fos l'advocat de l'empresa, aquest senyor estava al carrer.
Bé, esperem que no sigui el cas.
Vale?
Un segon, senyor Morante, perquè tinc... No, és que tinc alguna trucada que...
Jo soc advocat d'empreses i de treballadors, eh? Vull dir que no és un tema bons i dolents.
A veure que no aparegui aquí algun possible client, esperem que no. Ens ha trucat,
a veure, vinga.
Ens ha trucat, ens diuen el nom, entenc que puc dir el nom, eh? La Vicky, de Barcelona. Vicky, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola,
Vicky. Tu alguna atrapalleria has fet?
Bueno, aviam, aquest gener una mica. Estava esquiant i ens havíem convocat per fer una reunió important d'estratègies comercials. I vaig dir, bueno, va, doncs, aquestes pistes...
Vicky, un segon, és que no et sentim gens bé. Ara et tornem a trucar i reprenem la connexió perquè no t'estem sentint gens bé. Deixa'm saludar el Conrad, que també diu que té alguna atrapalleria per explicar-nos. Conrad, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Conrad és nom real o te l'has inventat?
No, és el meu nom real,
Molt bé.
És el mateix nom que el meu avi, o sigui que...
Molt bé, doncs una salutació a tots els Conrads.
Tradició familiar.
Bé, quina és la teva atrapalleria?
No, bé, jo no és que me la vaig trobar, és a dir, nosaltres veníem de Roma, vam fer allò a Sabadell per la salut, ens fas un dia més, un dilluns fas festa, i nosaltres tornàvem un dilluns de Roma. I van anul·lar la tornada de l'avió, el van anul·lar. I estàvem a l'aeroport de Roma i érem tot l'avió. Van dir, no volarem fins l'endemà. I vam trobar una noia que estava molt nerviosa i estava com nerviosa i com histèrica. I era una mare amb una nena. I dic, però què et passa? Que t'espera algú? Diu, no, és que jo avui, ara, estic teletreballant.
Ai.
Què dius? Diu, estic teletreballant. Clar, no puc dir que demà, clar, demà tinc que anar a treballar. No pot dir que demà estic a Roma. Clar, és que... Estava molt nerviós i, clar, i no sé com ens en van sortir, no en tinc ni idea, perquè llavors ens van agafar l'autobús, ens van portar cadascú a un hotel i no sé com va acabar. L'endemà de matí era l'avió, saps? No sé com...
Igual era
no,
una...
no vaig poder...
Igual, Conrad, igual era una gran actriu i aleshores es va connectar a l'hotel dient estic fatal, em trobo molt malament. No podré anar a treballar.
La veritat, l'endemà no li vam preguntar res. Tots els que estàvem vam anar a cantar allà i no li vam preguntar res. No la volem posar vermella.
Bé.
I una segona cosa, jo he fet teletreball amb això i el que jo no em poso del pijama. Jo com faig teletreball a casa, perquè tinc l'ordinador, tinc tot a casa, però jo em vesteixo amb la roba de la feina.
Carai.
És a dir, jo em vesteixo igual que la roba... També hem de fer videoconferències, no?, i tal, doncs també te veuen a la pantalla, però jo em vesteixo amb la roba de la feina perquè així es distingueixo quan estic treballant i quan no estic treballant.
Clar. Saps què em va dir una vegada a mi la Flavita Banana, la il·lustradora, l'opinadora gràfica? Durant la pandèmia ella es va obligar això que ara ens explica el Conrad, és a dir, a treballar no en pijama, deixada... No, llevar-se, dutxar-se i vestir-se com si anés a sortir al carrer, que no ens deixaven. Fa el mateix que el Conrad.
Molt
durant
bé.
La pandèmia va estar vestida.
Doncs, sí. Conrad, moltes gràcies per explicar-nos-ho, eh? Una abraçada.
Gràcies a vosaltres pel programa.
Vinga, a veure la Vicky, si ja tenim millor comunicació. Vicky!
Hola, que em sentiu bé?
Ara sí, va, aquesta atrapalleria, va.
Doncs aquest gener estava esquiant i tenia una reunió important d'estratègies comercials que ens havien de connectar tot l'equip i vaig dir, bueno, doncs em connecto i estava en una cafeteria i estava connectada escoltant la reunió, però la reunió s'allargava molt, més del previst. Llavors vaig dir, mira, jo me'n vaig esquiar, em poso els cascos i vaig escoltant la reunió. I llavors, en un moment... van començar a intervenir i havíem de dir pues, a què ens dedicàvem dintre de l'empresa i llavors vaig parar d'esquiar, però estava al mig de la muntanya, vaig parar, i quan em va tocar parlar a mi, vaig apretar el botó de la càmera sense voler del mòbil i tota la sala va veure que estava esquiant, òbviament amb el casco, amb la roba d'esquí...
Treballes a la mateixa empresa encara?
Sí, per sort, mira, primer va ser com sorpresa general, després tothom es va començar a riure, algun comentari de però com ho fas, sembla que puguis fer tot alhora, no sé què, s'ho van prendre amb bastant de bon humor.
Deixa'm preguntar a l'advocat Morante, la podrien haver fet fora si s'haguessin enfadat i haguessin procedit?
Jo crec que no. A veure, un moment, vosaltres m'heu trucat avui, no?
Sí.
Jo estic teletreballant. On estic?
Dintre un cotxe. Vale?
Estic camí de València, vull dir que amb el cotxe, vull dir que mentre us atengui, mentre jo faci la meva feina, estic salvat, per dir-ho d'una manera.
És veritat, aleshores, estava esquiant ella.
Doncs vale? Però estava atenent, i estava en aquella reunió.
Doncs
estava en aquella reunió.
Vicky.
Vull dir que
salvada.
Jo crec
salvada.
Que...
Salvada. Sí, salvada.
Doncs Vicky, gràcies per explicar-nos. Una abraçada.
No, de res, a vosaltres.
Una coseta més. L'empresa pot contractar detectius per espiar els seus treballadors?
Sí.
És 100% legal, això, eh?
Els homes i les dones dels directius, el que sigui, vull dir que... Sí, clar que sí. Vull dir, jo puc contractar un detectiu per espiar si la meva dona és fidel o no és fidel. Vull dir, per què no es pot contractar un detectiu per un treballador?
Ai, no sé, són a lleis.
Que sigui fidel o no, per una baixa que sigui fraudulenta, que és una persona que està de baixa i està fent-se una casa seva, vull dir que...
Ja.
Et podria posar una casuística sobre la taula tremenda, eh? Vull dir que...
Ah, no, doncs no. Home, si tenim un exemple tremendo, expliquem-lo.
Home, a veure, una persona que està de baixa i resulta que se'n va a un establiment canàbic i compra allà i seu després en un jardí i està amb els companys allà amb els cannabis amunt i avall i tot això, i vull dir, vale, coses d'aquestes. O el que està de baixa per una pneumònia, i agafa la bicicleta i es fa 150 quilòmetres.
Home, aquest canta bastant, sí.
I després ho publica a xarxes socials, després dient, mira quin...
A l'Estrava.
Vull dir, mira que ve avui, eh?
Sí,
no sé quina és la... És jo sóc poc ciclista.
Doncs,
però amb una d'aquestes apps, i diu, mira avui quin logro he tingut.
Doncs
no?
mira què et diu el Ricard Morante de part de l'empresa, eh? S'ha de vigilar. Ricard Morante, advocat laboralista, gràcies i bon viatge fins a València.
A vosaltres, vinga, quan vulgueu.
Clar, hi ha gent que s'ha muntat bé aquests dies, que agafen festa fins i tot i que se'n van, i ara ens ho deien, 600.000 vehicles, ho explicava l'Òscar Fernández, surten a partir d'avui des de Barcelona o l'àrea metropolitana per passar uns dies fora. No sé si fan teletreball o què, però Mariluz García, bona tarda.
Bona tarda, i també el que ha passat sempre abans del teletreball, que molta gent, quan les criatures acaben a escola, doncs té vacances i se'n va a la segona residència.
Clar, perquè tu,
i ja s'hi queden tot l'estiu.
Des de les teves càmeres veus cotxes amb portàtils al lloc del copilot?
La veritat és que les càmeres
no
de trànsit
veure,
no enfoquen tant.
Home, seria boníssim.
Si fan un zoom, segurament ens la trauríem perquè no veiéssim tanta intimitat de la gent.
Bé. Escolta, ens deia l'Òscar que hi ha pollastret a diversos punts de la geografia catalana.
Sí, des de les 3 o una miqueta abans, que hi ha bastant merder. Ara la cosa ha millorat una mica, perquè és que hem tingut fins a 3-4 accidents, ja m'he descomptat, a l'AP7, a diversos trams, i a més tot això, tota la zona del Vallès i tal, i ha provocat retencions llargues en tots dos sentits. Ara han millorat una miqueta i per això s'estan desplaçant. Ara tenim cua en sentit sud, els que van cap a Tarragona, aturant-se des del Papiol a Castellbisbal i també de Martorell a Castellví de Rosanes, passat l'antic peatge. Aquí han retirat els vehicles que havien tingut un accident, sinó aquesta cua era tota compacta des del Papiol. Ara ja ha millorat. També millora en sentit nord, però queda retenció intermitent des del Papiol fins a Bellaterra, també a Barberà, perquè també hi havia un altre accident a l'altura de Barberà, i també ara se n'està anant la cua cap a Mollet del Vallès fins a Montmeló, en nord, i molta intensitat fins a la Roca. Aquí es nota que hi ha força volum de trànsit. També vehicles força aturats a la C58 i la C33 a l'entrada a Barcelona, des de Montcada i Reixac, també a la C60 a Argentona, els que van en sentit sud cap a Mataró, i les rondes de Barcelona molt plenes en tots dos sentits. La ronda a dalt, amb cua des de l'Hospitalet i fins a Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també de la vall de Bruna Pedralbes, direcció Llobregat, però aquí la cua era més llarga perquè també hi havia un altre accident, ara ja és fora, i també força aturats a la ronda litoral. Hi ha retencions des de Mercabarna fins al port, també a l'altura de la Barceloneta, Sant Adrià, sentit Besòs, i també de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. I també hi ha un altre accident
a la C12. La pregunta és on no hi ha col·lapse, Mariluz.
Mariluz, no pots tenir tants ulls per tantes carreteres?
Sí, ja veus. I la C12, tallada entre Tortosa i Roquetes perquè hi ha un altre accident. Està tallada en totes dues direccions.
La C12, aquesta no sé si l'havia sentit mai.
Jo no la coneixia, la C12.
La veritat és que confesso que no hi he passat mai.
La C12?
Però la conec.
Molt bé.
Va, diguem-ne, des de la zona de Tortosa fins a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Atenció, perquè tenim el corresponsal de guerra, Eloi Vila, que em diu, és un drama. Fa 2 hores i mitja que he sortit de TV3 per anar cap al Montseny i m'he trobat la sortida de Sant Celoni tancada, diu, no sé per què. I he d'anar a girar a Hostalric.
Mare meva. Doncs la sortida, la veritat, no ens consta, potser per alguna qüestió puntual.
Doncs puntual, però està Catrina.
Clar, si has fet una bona volta i després has d'agafar carreteres secundàries, ja has begut oli.
Espera, que tenim un altre corresponsal. Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda.
Bona tarda, Garriga, com estàs?
Com ha estat el vostre viatge fins al poble més feliç de Catalunya?
Gairebé 3 hores.
Hola!
Però què has anat, a Saragossa?
No, però com que ja havíem sentit que hi havia molt de trànsit, doncs el que hem fet és anar... Pues, la Matilde Seoana, que és una crac, a començar a agafar vies alternatives fins que
m'ha arribat aquí. Ui, heu anat pel voral gairebé, ja m'ho veig venir.
No, està molt bé.
Bé, ara ens explicaràs on ets. En tot cas, Mariluz, si hi ha qualsevol cosa ens ho expliques, eh?
Sí, tant.
Una abraçada, gràcies. El poble més feliç. Tres hores per anar a buscar la felicitat.
Ja et dic jo que el Pérez Esquerdo, pel voral, allà on és, no pot haver anat si no cau pel penya-segat, amic meu.
A veure, on ets avui, Xavier?
Va, us explico. Avui hem vingut fins a un dels pobles més singulars del país i amb la nostra tècnica d'exteriors que us ho deia ara, la Matilde Seoana i jo, i segurament molts de vosaltres triaríeu el mateix color per definir aquest poble de l'Alt Empordà, el color blanc. Benvinguts a Cadaqués!
Molt bé! Carai, quina energia, Cadaqués, tu.
És que és bonic, home.
Hem trobat ara aquí una colla de gent jove molt maca. I, escolta, és preciós. Fa una temperatura ideal, 24 graus.
Ah, molt bé.
I toca el sol, la Mati s'ha posat sota l'ombra dels arbres. Molt jo estic bé. Aquí a vora de tocar del mar. I, escolta, t'he de dir que hi ha pobles preciosos a Catalunya, però amb edificis, altres que conserven monuments, i després hi ha Cadaqués.
Sí, sí.
Cadaqués és un altre món, eh? Oi que sí, Elisenda?
Home, és un altre món. Home, per arribar-hi has de prendre alguna cosa per les corbes, però quan s'hi arribes, un paradís.
Bé, doncs avui comprovarem, no?, si és el poble més feliç de Catalunya.
Sí, sí, perquè no hem mirat només a veure si és un poble bonic, sinó hem vingut a comprovar si Cadaqués és el poble més feliç de Catalunya. Ho sou o no?
Sí!
Quina claca, tu. Xavier, tornem d'aquí una estoneta.
Fins ara, Garriga, de
una abraçada. Adéu, farem una pausa. I després, atenció, eh? Atenció. Ens tirarem per un pont.
Ai, no, quina por. No.
Això tu.
Saltarem
no,
tots.
No, no.
Farem ponting.
Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez al carat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
El que està en joc no es compta en diners.
Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Primer un missatge pel nostre amic Eloi Vila. Eloi, els problemes que estàs trobant-te són per la sortida tallada pel pas de la volta ciclista femenina, que ha començat avui, i, per tant, en el punt en el que et trobes, la Mariluz García ens ho ha investigat.
Ànims, Eloi.
I tens això de la volta Ànim ciclista rei. Femenina que t'està, vaja, doncs, evident, afectant directament. Bé, ara ens n'anem fins al Brasil, perquè s'ha fet molt viral els últims dies i ha obert debat sobre seguretat en els esports d'aventura la mort d'un jove de 21 anys, una jove, després que la llancessin al buit sense corda,
per favor,
intentant fer un salt de ponting.
Uf.
Per entendre millor la realitat d'aquest esport o d'aquesta pràctica, avui parlem amb un expert, Xavi Navarro. Bona tarda. Espera, que no ho teníem ben posat, això. Xavi Navarro.
Bona tarda, em sentiu bé?
Ara sí. Ens pensàvem que havia saltat pel pont al telèfon, però no. Escolta, entenc que t'han enviat aquestes imatges del dret i del revés i mil vegades, no?
Sí, la veritat és que m'ha arribat per tot arreu i bueno, és increïble.
Quan tu veus això, què penses?
Bé, s'ha passat moltes coses pel cap, no? Però la primera és el tema de la metodologia, no? Una activitat d'aquest tipus requereix, encara que sembli com algo molt lidià i que ho pot fer tothom, requereix una preparació tècnica dels que preparen la instal·lació i el material, molt curosa. I clar, sí, hauríem d'anar una miqueta enrere per veure d'on ve tot això, no? Perquè cada vegada quan es feia d'una manera, perquè això ve d'una activitat d'escalada, el puenting, veiem que es fa d'una manera esportiva, i va sortir una mica això a la dècada dels 70, 80, o el punting va sortir que quan vas a escalar i tenies alguna caiguda, i moltes vegades quan feies una transició, la caiguda era pendular. O sigui, estaves escalant, estaves agafat amb un dels anclatges, queies i feies un pèndol. I clar, com a escalador, esportista, persona física, que dius, bueno, he tingut una sensació agradable, yeah, divertida, pues mirarem de fer-ho alguna cosa que pugui ser encara més controlada, no? Llavors va ser quan es va instal·lar els ponts.
Però perquè tu, Xavi, quina relació tens amb el ponting? Perquè t'hem trucat com a expert, però quina relació tens tu amb aquesta pràctica?
Nosaltres, l'empresa que represento és una de les empreses que va ser la primera en fer aquest tipus d'activitat. Oh. Però més el punt... Vam començar fent puenting i després ja vam passar el que és el bungee jump, el que és el salt en goma elàstica, que molta gent ho confon.
I quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra?
El puenting es fa des d'un pont o des d'una estructura fixa, però que tingui una separació per poder fer un pèndol, com si diguéssim,
sí,
que la caiguda, el que és l'energia cinètica que tu imprimeixes, ho absorbeix una part, la corda, que és una mica elàstica, dinàmica, que són les cordes d'escalada, que aquí és on entraríem una miqueta a conèixer una mica el material, no? El material d'escalada, la corda ha de ser una mica, ha de tenir una mica de xiclet, que es diu, per absorbir la caiguda. Uh-huh. Perquè si no, és com si estigués lligat amb una cadena, caiguessis, i tota la força de xoc de Rodrigo al nostre sol.
Això el Ponting. I l'altre?
I el Benji ve de, bueno, d'un ritual de les Illes Nudes Hèbrides, a Manuatu, les tribus, que feien un salt des d'una torre de bambú i la fusta, de troncs, i liats amb una liana, saltaven i feien el ritual, un ritual que el que feia era, bueno, representava la fertilitat, no? Passar de la...
És a dir, un es fa des d'un pont, l'altre es fa des d'una estructura elevada, perquè entenguem una mica la principal diferència.
Totes dues necessites alçada per poder fer un salt. El que passa és que una és elàstica, molt elàstica, el Benji es fa amb gomes de làtex i absorbeix la caiguda d'una manera elàstica, molt elàstica, i l'altra és un pèndol, perquè veiem la diferència.
D'acord. A Catalunya es fa ponting avui? Hi ha gaires ponts on se n'hi pugui fer?
Sí, de fet, s'ha de veure si és de manera comercial o de manera individual. Ja dic, molts escaladors anàvem a ponts per tenir una sensació diferent, lligàvem amb la corda d'un costat a l'altre i feies el ponting. A nivell comercial es va començar a explotar a diferents ponts que no estaven controlats, però a poc a poc els esports d'aventura, t'estic parlant del 1989-90, que començaven els esports d'aventura, i llavors van començar a sortir empreses que feien l'activitat del puenting com una activitat. Fins i tot el Pallars Sobirà, una empresa de les pioneres, que era Aventur, va muntar un pont artificial per poder fer aquest tipus d'activitat, encara que es podia fer a diferents llocs. El que passa que, clar, que l'administració, el que deia, una activitat d'aquest tipus amb un pont públic, si hi ha un accident, tindrem un problema i l'administració seran, com si diguéssim, responsables subsidiaris, amb el qual el que feien era prohibir aquest tipus d'activitats a segons quins ponts. O sigui, sí.
Val, però torno a la pregunta. Hi ha gaires ponts on es fa ponting avui de forma recurrent, on jo puc anar i fer-lo demà aquest cap de setmana?
Jo aquí conec molt pocs.
O sigui, no és una pràctica habitual a Catalunya?
Ara no. Va haver un moment que va haver molta activitat en aquest sentit. Ara hi ha algunes empreses copant, però jo no conec ara ponts aquí a Catalunya que s'estigui explotant d'una manera exclusiva.
I el que ens deies, és a dir, tu si tens el material i hi ha un pont al teu poble, no pots anar allà i decidir que saltes fent ponting. No és legal fer això. No podem fer ponting.
Tu, si ho fas de manera particular, pots fer-ho.
Sí?
Estàs disposat a que pugui venir els Mossos d'Esquadra i dir què estem fent aquí. Primer perquè són ponts que passen vehicles. I pots distreure l'atenció dels conductors.
Clar.
Llavors has de tenir un permís per poder-ho fer. I després, per al perill que podria suposar, pues, si no et coneixes la tècnica i el material, doncs per la teva pròpia seguretat.
Però, és a dir, em dius, ho pots fer, però et poden parar. Però, és a dir, és legal fer-ho? Perquè tu, per exemple, tu no et pots tirar d'un pont. No et pots... És a dir, si la policia veu que et vols llançar d'un pont, la policia intentarà aturar-te.
Segurament, clar.
No, segurament no, segur.
Clar.
Segur. Clar, segurament. No. Diran, què estàs fent aquí? Bueno, vull fer un puent. Pues, en primer demanaran, si tens el permís, pues, de l'administració, del municipi on fas l'activitat.
Sí, s'hauria d'anar a demanar permís a l'Ajuntament, per exemple.
A l'Ajuntament. Una altra cosa que tu dius, hi ha les festes del poble, i es demana un permís especial per fer una activitat d'aquest tipus. O tens un permís ja que a diferents llocs, ja dius, pues, bueno, per dir alguna cosa, hi ha centres, ja dic, ja no tant de puenting, perquè ja dic, el puenting va passar a ser un tema comercial des de que les empreses ho van començar a explotar. Llavors demanaves una autorització per explotar aquell pont, i si, per exemple, era una via que no era pública, que era un pont abandonat, doncs de ferrocarrils, que ja no són aquestes vies verdes que hi ha al ferrocarril no hi va, doncs et donaven un permís i tu ho podries perfectament.
Clar. Doncs és el Xavi Navarro, que després d'aquest vídeo viral volíem acostar-nos al ponting i ja veiem que no és una pràctica habitual a Catalunya i que s'ha de demanar permís i que, per tant, no És una realitat que potser teníem més al cap que no a la, a la, a la, al dia a dia. Xavi Navarro, gràcies per atendre la nostra trucada.
Vale, vosaltres.
Ponting. Jo estaria molt nerviós si hagués de fer ponting.
No, jo em moro.
Però ara mateix hi ha més nervis que si féssim ponting a Sabadell. Sabadell. Avui el Sabadell es juga l'ascens a segona. A segona divisió. Un partit que juga aquest vespre contra el Zamora i que també té la ciutat paralitzada perquè ja van pujar la temporada passada de categoria i aquest any podrien repetir-ho, sumar el segon ascens consecutiu. A la nova Creu Alta es disputarà el partit, però crec que la ciutat, que viu amb moltíssima passió el futbol, ui, i el futbol de casa, és a dir, que allà la gent és el Sabadell.
Quants sabadellencs que estan nerviosos avui.
Mira, el Roger Escapa deu estar...
Segur. Doncs anem a buscar quin és l'ambient a la ciutat. Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda, Garriga.
T'hem enviat a Sabadell, ets al centre de Sabadell.
Mira, sóc al centre mateix de Sabadell, de fet és la plaça de l'Ajuntament, la plaça Sant Roc, i des que he arribat jo no he parat de veure samarretes arlequinades, la ciutat està mobilitzada, entregada, clar, per donar suport al seu equip, però he de dir que he vist moltes equipacions de futbol, o sigui, gent vestint diferents samarretes, i les he comptat.
Ah, a veure.
Si sembla, et faré el minut i resultat del
vinga,
que
he vist, retrat de l'estrat.
Vinga, tenim Madrid, dues samarretes, del Barça, quatre samarretes, del València, una samarreta. De l'Espanyol, una samarreta.
Sí.
D'equips de seleccions, sis samarretes, que
diverses,
no he identificat,
sí,
la majoria. Es veien que eren de diferents equipacions, de diferents seleccions. I del Sabadell, n'he comptat 15.
Ara!
Majoria absoluta.
A trepitjar el tema.
No, és que destaquen per tot arreu aquestes samarretes blanc i blau, no del Barça, sinó de l'equip del Sabadell, però la vestien sobretot joves i nens petits, perquè clar, avui han acabat l'escola abans, i es nota perquè les places estan plenes de nens i nenes. Ara, cap nena, eh? Cap nena vestint una samarreta
ni
del Sabadell ni de cap... Sí, que l'he vist,
clar,
però bueno, he comptat unes quantes, eh? I un bon retrat d'aquest aparador de samarretes de futbol que és avui al Sabadell, l'he trobat aquí en un banc de la plaça Sant Roc.
Vinga.
On hi ha set nens i et faig el retrat fidedigne del que veig ara mateix, eh? En línia. Estan així disposats, me'ls he trobat així.
Vinga.
Un nen amb la samarreta del València. Una amb la samarreta del Sabadell. Un altre que va del Barça. Un altre que va del Madrid, un que va de negre, un altre que va de rosa i un de l'Espanyol.
No?
Aquest és el retrat de tots aquests nens i nenes, que són el Biel, l'Arnau, el Salva, l'Andrés, el Genís, el Carlos i el Didac. Però, tot i que tenen aquí samarretes de totes les equipacions, hi ha un equip que compartiu tots. Quin és?
Sabadell!
Llavors, entenc que tots vosaltres veureu aquesta nit al partit, no?
Home, sí, esclar.
Però des d'on el veureu? El anireu al camp?
Jo el veuré per la tele. Perquè entrades, no hi ha entrades, van acabar molt ràpid.
Clar.
Us aconseguir-les, però aquí hi ha un afortunat que sí que va aconseguir entrades, que és el Biel, que és el qui porta la samarreta arlequinada. Bona tarda, Biel.
Hola, què tal? Bueno, jo aniré al camp perquè, bueno, aniré amb el meu pare i, pues, perquè sóc soci.
A casa teva hi ha una gran afició pel Sabadell, de generació en generació, m'explicaves abans, oi? I, de fet, tu, és que m'has començat fins i tot a recitar noms de jugadors del Sabadell. A veure, va, fes aquí una demostració.
Fuoli, Kaisen, Miguelete, Bonaldo i Urri.
Bueno, ja l'ha dit, ja, només que n'hagués dit un ja m'hauria guanyat amb mi, ja t'ho dic, Garriga. I escolteu-me, hi ha nervis, hi ha emoció pel partit d'avui?
Sí. Clar, hi ha emoció perquè és un partit molt important per pujar a la segona.
Però vosaltres habitualment seguiu els partits del Sabadell o només avui que hi ha aquesta final on es juga el seu ascens?
A vegades el veig, però aquest és el més important.
Home!
tu, Biel, sí que els segueixes tots?
Sí, tots. Bueno, la majoria que puc, perquè de vegades no puc, perquè necessito estudiar per primer d'ESO, però cada vegada que
carai,
puc, que
aplicat.
Doncs ho aprofito.
Que aplicat.
El Garriga avui ens ho deia, serà més un partit disputat, el Zamora va guanyar l'anada 1-0, no sé si això us fa patir. Creieu que ho tindrà difícil avui el Sabadell o que amb aquesta afició que té les guanyarà, té oportunitats de guanyar?
Jo crec que té oportunitats de guanyar, perquè el Sabadell té molta força, perquè tothom m'ho apoya, i clar, el Zamora és un bon equip, però comparat al Sabadell no crec.
Ara.
Va, i us atreviu a fer un pronòstic del resultat d'avui? Vinga, va, fem aquí una porra, va.
Bueno, el Sabadell 3 i l'altre 1.
Vinga, 3-1.
Jo crec que 3-1, si no, 3-0.
2-0 pel Sabadell.
Jo crec que 2-1 pel Sabadell, però li costarà una mica.
Vinga, un altre.
Jo crec que 3-1, però és una mica complicat un 3, però jo crec que en Sabadell crec que sí.
Confiança i honor pel Sabadell, que aquesta nit a les 9 s'ho juga contra el Zamora, i la Marta del Cor s'ha trobat aquesta ciutat nerviosa, no? Hi ha una mica de nervis aquí.
Molts nervis, però va, jo veient aquesta actitud que té l'afició del Sabadell, jo estic segur que acabaran pujant a segona i que tancaran una temporada històrica i rodona. Confiem.
Carai.
Que sí, va.
Escolta, et veig eufòric amb el tema futbol.
Molt posada. És
molt
que
bé, Marta.
Em deixes una estona més i et canto l'himne del Sabadell.
Vols que parlem amb el Xavi Campos per incorporar-te a esports?
Doncs mira, m'ho estic pensant, eh? Jo després d'aquesta crònica m'ho estic plantejant, anar a esports, què et sembla?
Ho faries molt bé.
Ara li dic al Campos.
Vinga, va.
Ara hi ha el Campos. Mira, va, que tenim cromos. Cromos del Mundial.
Els cromos musicals del Mundial.
Ja veuràs, Elisenda, que ara viatjarem pels Estats Units amb l'Eddie Poe, que encara no havia dedicat els cromos musicals al grup de l'Amfitriona, als Estats Units, que, per cert, aquest vespre juga el seu segon partit contra Austràlia. Connectem amb els Estats Units. Eddie Poe, bona tarda.
Bona tarda, Catalunya, i bon dia des de Los Angeles. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Los Angeles és una de les seus del grup D, amb l'Amfitriona, Estats Units, Paraguai, Austràlia i Turquia. Musicalment és un grup particular, Francesc, perquè els Estats Units en futbol seran unes toies, però en música porten un segle marcant la pauta. Tenen la indústria, tenen les discogràfiques, són primera potència mundial. A veure, són com el Real Madrid de l'època franquista, i això, sens dubte, condicionarà el resultat dels cromos d'avui, ja veuràs.
A veure, toies tampoc van guanyar el primer partit 4-1, eh?
No, contra, però vol dir, té raó, vol dir toies, perquè el futbol allà és el béisbol i el futbol americà.
Bé, veurem què passa. En tot cas, escoltem els himnes, que aquí als Estats Units ja m'imagino que potser s'imposa, Eddie.
Comencem pels himnes. Al grup D tenim himnes poc amistosos. El paraguaià, per exemple, maleeix els 3 segles d'ocupació espanyola i aposta literalment per la república o la mort. L'himne de Turquia tampoc es queda curt i diu que els països de l'oest, o sigui els europeus, poden tenir murs d'acer, però les fronteres turques estan defensades pel poderós pit d'un creient. Austràlia, en canvi, és una mica més pel·li de Disney.
Ai, sí que és Disney.
I l'himne dels Estats Units el coneixem tots i s'ha versionat 1000 cops, com ho va fer Jimi Hendrix. Així doncs, per popularitat mundial, guanya l'himne americà. Són 3 punts pels Estats Units.
Estava cantat, mai més ben dit. Va, seguim, Eddie, anem a les defenses.
Passem a la defensa, a la base, a la música d'arrel. Aquí, als Estats Units, és on flaquegen més, perquè és un país molt nou i han menys tingut la música dels natius americans. Ara bé, recordes, Francesc, aquell mític disc amb cants de natius americans que es deia Sacred Spirit, que va vendre milions de còpies i sonava així? Oh, Doncs bé, aquest disc no és americà.
Com?
El van fer uns productors alemanys i un dels singles no era la veu d'un natiu americà, sinó d'un esquimal de Noruega.
Jo estic flipant ara mateix.
Però bé, passem a un altre país que també ha maltractat força el seu poble originari, com és Austràlia. Allí triomfa des de temps immemorials el didgeridú, un instrument que, curiosament, ha acabat sent part essencial del so de les festes techno. D'altra banda, la música tradicional del Paraguai també és interessant, però per mi la guanyadora, la defensa més sòlida, és Turquia. Pensem que és un país a cavall entre Europa i Àsia i el fet de ser terra de pas ha fet que la seva música sigui diversa, mestissa i original. I atenció, perquè últimament s'està tornant a posar de moda. Quan parlem de la davantera, ho explicarem, Francesc. De moment, 3 punts per Turquia.
Recapitulem, doncs, Turquia i els Estats Units empatats amb 3 punts, Austràlia i el Paraguai amb 0, mig del camp.
Si som al mig del camp és que estem parlant del mainstream, la música més popular, i aquí sí que no hi ha color, guanya Estats Units. La llista d'estrelles podria ser interminable, però els Lacs en Busto ens ajuden a fer-la. Això ho cantaven l'any 91 i el 2026 seguim igual. L'artista més escoltada a Spotify en tota la història és Taylor Swift. I el disc més venut de tota la història també és Yankee, és el Thriller de Michael Jackson. Aconseguit que molts músics de tots els països també cantin o cantem en anglès. O ho intentin, com demostrava Cañita Brava amb el seu brillant Speaking You.
Speaking You, very west is it you, very mistito, very you.
Silencio! Només un apunt al mig del camp fora dels Estats Units, i és que el segon disc més venut de la història és australià i és el Back in Black dels AC/DC. Així doncs, amb permís dels heavies australians, els 3 punts del mig del camp van per Estats Units.
Doncs 6 punts per l'anfitriona que juga a casa i acabarem amb la davantera, a veure què passa.
Si parlem de la davantera, estem parlant de la música més avançada i aquí salta la polèmica, companys, perquè cal revisió amb el VAR, atenció. Com dèiem abans, la música tradicional turca està servint de clara inspiració per a molts grups capdavanters del món actualment, com ara els holandesos Altingun o els australians King Gizzard and the Lizard Wizard, habituals del Primavera Sound. Per exemple, si tornem a escoltar la peça tradicional turca que hem sentit abans, que es deia Kara Toprak, composta per Azik Veysel, nascut al segle XIX, sona així. Ara escolteu aquesta cançó dels australians actuals King Gizzard. Clarament és la mateixa cançó. Per tant, després de revisar-ho al VAR, creiem que el gol de la davantera no hauria de ser per Austràlia, sinó per Turquia. I els 3 punts serien pels turcs si no competissin amb els Estats Units. Si parlem de la davantera de la música més avançada, els Estats Units sempre han sigut els pitxitxis. D'allí ha sortit el blues, el jazz, el free jazz, el rock, el funk, el hip-hop, el grunge... I continuen creant tendència avui en dia, com per exemple una tendència que es diu glitchcore, que fan els Machine Girl, un grup que visitarà Barcelona al novembre i que descriu molt bé el futur distòpic que estem vivint. Un futur on el president dels Estats Units també innova, tornant enrere 2.000 anys i celebrant el seu aniversari com emperadors romans amb combats plens de sang al pati de la Casa Blanca. Així doncs, els 3 punts i la victòria en els cromos musicals d'avui serà pels totpoderosos Estats Units.
Doncs l'enhorabona pels Estats Units. Demà, Edi, no ens veiem, però la setmana vinent sí, eh?
Ens escoltarem dilluns per analitzar els cromos musicals del grup Jota, amb Argentina, Àustria, Jordània i Algèria. S'imposaran els cromos clàssics d'Àustria, com el de Novi Blau o Wolfgang Amadeus Mozart, o golejarà el tango argentí. Ho sabrem dilluns. Bon cap de setmana, Francesc.
Bon cap de setmana, Edi. Farem una pausa, ara venim.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat. La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Avui es produeix la retrobada després de dies d'absències diverses. Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda, guapo.
Vas arribar?
Vaig arribar.
Oh, perquè ahir a aquesta hora patíem.
Bueno, perquè és que no havien pas arribat amb l'incendi.
Quin cacau ferroviari ahir.
Va haver gent que no va poder arribar a l'esdeveniment, eh? Gent que havia...
Qui?
Aquesta noia que és influencer catalana que es diu Clers, per exemple, va explicar-ho.
Ah, sí?
Que havia de ser-hi i no va poder-hi ser.
Bueno, és que tu surts a les 12 pensant que arribaràs a les 7 de la tarda a Madrid i resulta que no.
Que no arribes.
Volem explicar quin esdeveniment era o no?
Sí.
Era un esdeveniment d'uns grans magatzems de color verd.
Que inauguraven l'estiu així de manera una mica prematura.
I que ahir ja vam dir que era el Corte Inglés.
Ah, vale, sí. Pensava que no podíem dir.
És l'esclat, bon preu.
Jo ho vaig dir? Jo tinc molts problemes de memòria i us demano paciència a mi aquests dies.
Tu ahir vas dir que era el Corte Inglés i a mi em
és el Corte Inglés, això és coherent.
Ja has tornat, ja
sí,
tan ràpid.
Sí, molt ràpid. Quan les coses van bé...
Temps de fer res.
Doncs déu-n'hi-do les coses que he fet, Francesc Garriga. Vaig anar a un restaurant que em vas recomanar tu.
Ah, gran lloc. Sí,
Celso i Manolo.
Celso i Manolo, gran lloc.
Saps què estava passant al Celso i Manolo, al pis de dalt o al d'encara més amunt?
Això pinta bastant interessant.
Rodatge de la quarta temporada de La Casa de Papel.
Oh!
Que jo no sabia ni que hi havia quarta temporada
dir,
de La Casa de Papel.
M'estàs fent feliç,
no sé si això és veritat.
Jo crec que La Casa de Papel ja té...
Ja va acabar. No, és lo del Berlín.
Ah, lo del Berlín.
Però no em van dir Berlín, eh? Em van dir La Casa de Papel, m'ho va dir un cambrer.
Perquè té més força Casa de Papel que Berlín.
No ho sé, però hi havia un bon tinglado muntat.
La Casa de Papel.
Hi havia un bon tinglado muntat. Però Marc Andreu, que estava amb en Marc Andreu, em va dir, sí, però és que em penso que Berlín acaba d'una manera que no sé què,
cobra
la porta...
Sí, li ha acabat Berlín, ara. Ara no diré com acaba.
Però clar que no val la pena.
Berlín et fa feliç.
Però no em decebrà, perquè a mi m'agradava molt La Casa de Papel.
Tu agafes un meló, te'l talles a daus i et poses Berlín al menjador de casa...
I ja tinc el dia fet.
I què té a veure el meló?
L'estiu solucionat. Bueno, que és una experiència.
Ah, gràcies.
Adéu.
A les 6 més meló.